minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau, el Pasqual d'Osó i el Narcís Clavell, que avui, a més, és el seu sant. Molt bon dia als quatre.
Moltes gràcies.
Per molts anys.
Moltes gràcies.
Què? Com ho has celebrat o com ho has de celebrar avui, Narcís?
Bueno, un republicà, el sant, no el celebraríem.
Clar,
no el
tenim
a celebrar gaire. De totes maneres, a mi, com que m'agrada celebrar tot, doncs pues mira, és millor celebrar tot. Pues els fets de Sant Narcís de Girona, sí, sí, en dic Narcís. Hi ha més dos flors, un Narcís i un clavell.
Imagina't, clar.
I la dona Roser.
I Roser, escolta, serà
Pasqual. I la filla Roser. Sí, podria posar un garden, que també tinc un garden davant.
També?
El Valloret, sí, home.
Però no vas anar a Girona, eh? Aquest cap de setmana.
No, però he estat al província, he estat allà a Viladrau.
I què, t'ha agradat, eh?
Molt, la festa de la castanya, sí, sí, molt maco. És molt maco. Viladrau, tot el Montseny és preciós. És una llàstima, és un pulmó de la nostra terra fantàstica. Tenim el Matacalls i tenim el Turó de l'Home i tot això que són.
Seria bo que recuperéssiu els castanyers, que els heu deixat morir i les castanyes...
Sí, les castanyes de castanya eren molt petitones, eh?
Les castanyes d'allà són molt bones. Sí. I en canvi exportem castanyes de Galícia, però les d'aquí són més bones que les de Galícia.
Sí, són diferents. Mm. Sí. Però la castanya han sortit molt petitones, molt petitones. No sé, bueno, deu haver plogut poc o no sé.
Segurament.
Però la castanya és un fruit que a mi m'agrada inclús quan està dintre la closca, que aquelles punxes, és estètica, és molt maca la castanya.
De fet ja fa fred,
sí,
que molt és molt bo per a les persones que venen castanyes, perquè fa una setmana en venien, sorties de l'estació i veies aquella... Parada, amb aquella calor, dius,
home. Per entrar en tema, jo voldria que el PP fotés una castanya impressionant.
Ho estava pensant tota l'estona, això de les castanyes, jo només anava pensant, quin castanyasso, no? Quin castanyasso. De totes maneres, jo també estimo molt a les castanyes. I és més, això, tu deies de les punxes i tal, doncs encara a casa tinc unes quantes punxes, o sigui, les fundes, d'on van les castanyes de l'any passat que em vaig anar a collir. I ho trobo molt bonic.
Bueno, ara podeu anar a buscar bolets, també. Eh?
També.
També, la meva mare va trobar un rovelló a aquell
cerrat l'altre dia, passejant el bosc. El camí de Ceba a Viladrau estava ple de cotxes. Vaig veure moltes cistelles, però em vaig fixar moltes cistelles, però bolets a dintre molt pocs.
Jo me'n vaig menjar un quilo de fantasma, jo sola no, eh? Però del Berguedà, però d'aquí del Mercat Vell, diguéssim.
Però que eren rovellons?
Rovellons del Berguedà, aquí al Mercat Vell els tenien fantàstics.
No, a mi em fa il·lusió anar-los a collir.
Jo estic buscant un soci, per fer els bolets.
Menjar-los no.
Un que es busqui, jo me'ls menjo.
Ah, no, doncs pues mira, ens entendríem amb Narcís.
A mi em fa
il·lusió trobar-los per terra, però menjar-me no me'n menjo ni un.
Ah, bé, doncs ja som socis
amics. No saps què és bo.
Sí, ho sé, i els he provat i no m'entusiasmen. No? Hi ha moltes coses que no m'agraden.
I les múrgoles no t'agraden molt?
No, no, ui, les múrgoles.
Són boníssimes.
No. Encara recordo un amic.
Hi havia un bolet que quan era jove buscava molt allà a la vora de Tosses, entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa, no recordo com s'hi diu aquella serra, que es diu l'ou de Reig.
L'ou de Reig.
Sí, de Reig.
No, però poc,
ara, fins a la Lourdes li agrada l'ou de Reig.
No, però sempre
no
la meva mare...
No confonguem ou de rei, l'ou de rei
la meva mare és una experta voletaire.
Com a mínim és dolent.
I aquest dematí segurament ja anirà a buscar bolets a quinòmetre de Pere. I el coneix molt, els coneix tots molt. Sí, sempre em parla de l'ou de Reig, que aquest no el troba per aquí.
Aquí al Collserola i a l'Ermita de la Salut hi ha molts bolets boníssims, eh? Són molt gustosos, eh? Jo tinc un amic que és l'Andreu Baldi,
sí,
que hi anàvem amb ell i en trobàvem un mogolló. Ell els collia i nosaltres ens els menjàvem.
Això és el que seria avui.
Bueno, ahir mateix, a la urbanització, passejant el gos, vaig collir la tira d'espinatells, sabeu quins són? Ells tenen l'esponja i ja estan amb la carn fets, ja estan amb salsa. Vull dir...
I no ens l'has portat, eh?
Podeu venir, eh? Jo crec que al matí menjar-te una vedella amb bolets no...
Mira, el Pasqual fa que...
Què dius?
Com?
Sí, amb un got d'ahir? El Pasqual sembla que esmorza de forquilla, sempre.
Sí, jo crec que s'ha d'esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pidolaire. Vull dir, o sigui, l'esmorzar és, per mi, és el dinar... La menja principal és l'esmorzar, sempre de forquilla.
Escolta, vas anar a l'acte de celebració dels 25 anys de govern de Convergència i Unió?
Sí, i només em veu el Lluís, el conseller, i em diu que han obert la porta del museu. Home,
que agradable,
que
oi?
Ja tinc fama de relíquia, ja.
Et va dir això?
Això mateix.
I tu què li vas contestar?
Sí. No, me'n vaig quedar... Diu, no, també hi ha dit amb un altre de més jove.
Jo li hagués contestat alguna cosa, lletja,
no,
doncs.
Jo, la veritat, a part d'allò... Però va estar bé. Jo crec que va ser una idea bona anar a Birbant a treure les herbes de la riera. Naturalment, jo no vaig treure cap, perquè això és cosa de la joventut. Però hi havia també una botifarrada i un parell de parlaments.
Això sí sí que és cosa teva.
Això sí que és cosa meva. I a més ja eren les 10, 10 i 10 i ja valia la pena. Sí, sí, vas, jo crec que va estar nodrida i bé.
Del Festival de Poesia algú va anar a algun acte?
No, ja no, ja no.
A la inauguració d'aquesta placa a la casa on va viure Pere Calders, a l'avinguda de Lluís Companys, tampoc, és una cosa molt curiosa.
Que... Tampoc, i això que jo vivia pràcticament al costat durant 30 anys, vull dir que...
Lluís Companys amb Esperanto, no? És el carrer. Tenim un vídeo, pels qui no hi vaig anar. Escoltin, de política. Hem tingut presentacions de programes electorals, hem tingut també una trobada de càrrecs de responsabilitat del Partit Popular, hem tingut també enquestes. El PSC es compromet a defensar el dret a decidir i també vol impulsar la reforma de la Constitució. Convergència i Unió vol fixar una consulta d'autodeterminació per a la propera legislatura. El Partit Popular es presenta com l'únic partit que defensa la integritat de l'Estat i que evitaria alguna mena de ruptura. Carot en surt amb unes declaracions dient que molts catalans independentistes d'esquerres encara no saben a qui votar.
Has dit un oxímoron,
Què he dit?
Has dit Partit Popular i responsabilitat.
Vaja, això ho dius tu, jo em limito polítics.
A... Ja responsables
però és que
polítics.
No pot ser responsables polítics del Partit Popular, és el que ara la responsabilitat i és contradictori.
Doncs mira, són ganes de pensar, perquè...
Ja seguim.
Ja, home... Bueno,
digues,
és,
Lourdes.
No, és veritat, vull dir, que em sembla molt bé, penseu d'aquesta manera, però he de mostrar allà on arribeu.
Escoltin, quin panorama electoral veuen... Consideren que aquestes enquestes que estan sortint últimament als mitjans, que més o menys totes coincideixen en les tendències, no en les xifres, són vàlides i que ens les hem de prendre com a referència, o consideren que ja veurem el dia 25 això de les eleccions, que el que diu la gent quan la truquen és una cosa, quan va votar és una altra, i potser aquell dia hi ha algú que s'adorm, no va votar, com
ho
veuen?
Jo penso que ja ho veurem, les enquestes sempre són molt enganyoses, no? I per tant, no ara, sinó sempre, les enquestes sempre tenen una part que no acaba de sortir, de vegades les mostres, de vegades... en fi, jo ho relativitzo el tema de les enquestes, no? Tot i que doncs es veu que ja hi ha una insinuació d'una davallada, no?, dels conversions, sembla que ja no tenen la força que tenien després de l'11 de setembre.
Això ja ho veurem, però...
Bueno, això ho diuen les enquestes, jo ja parteixo dient que jo no me les crec,
jo,
no?
Jo crec que les enquestes en aquest país, i em sembla que ja ho hem dit alguna altra vegada a la tertúlia, les enquestes en aquest país, potser en algun altre país reflexen més la realitat, però en aquest país tinc la sensació sempre de que no, la gent no diu la veritat quan se'ls hi pregunta, i per tant ho veurem el dia 25, no?
Jo no ho
perquè
sé, si no diuen la veritat,
de qui va votar i qui no va votar.
De vegades és la gent que contesta, la que pensa d'una determinada manera, i n'hi ha d'altres que no contesten o no se'ls hi pregunta o no ho acabo de veure.
La gent que hem estat des de l'any 75, van ser les primeres eleccions.
El 9, 79.
Però abans n'hi van veure unes altres.
75,
no,
el
77
n'hi van veure unes. 77 n'hi van veure unes. 77 n'hi van veure unes de constituents. Que hem estat en les meses electorals i apuntejant qui va votar i qui no va votar, hi ha gent que no anava mai a votar i ara va votar, i al revés també. Per tant, a veure, en aquest país hi ha uns canvis de tendències curiosíssimes, que no sé si es poden fer cas de les enquestes. Tinc els meus seriosos dubtes.
A veure, jo crec que la primera cosa és la participació. Segons la participació, s'afavoreix unes llistes o les altres. Jo crec que en aquesta oportunitat, crec, no sou profeta, però hi haurà poca abstenció. És a dir, si ara hi ha abstenció, no ho podré entendre. Perquè jo crec que més ambient polític del que hi ha ara, i polític i controvertit, vull dir, la gent, jo crec que estan tots parlant, potser m'hi parlen a mi, però vull dir, la gent li interessa molt la política ara, i li interessa molt saber què passarà, i li interessa molt, i a més amb controvèrsia. Per tant, jo crec que ara aquestes haurien de ser unes eleccions que hi hagués molt poca abstenció.
Què consideres poca abstenció? Quin percentatge?
Pues, per exemple, el 76% tindria que anar a votar, el 80%.
Amb el 70% ja pots ser donat per satisfet.
Bueno, jo dic que jo crec que aquesta hi haurà més participació.
No puc pensar que les gallegues han estat al 62, 63.
Sí, jo crec que hi haurà més participació, però clar, no sóc profeta, com deia abans. No puc entendre aquesta gent que enganya en les estadístiques o en les enquestes. És com si et demanen... No deuen entendre que això serveix per ajudar. Deuen pensar que serveix per alguna altra cosa. I l'última cosa que volia dir en aquest aspecte del que ha plantejat el moderador és lo del Carot. Lo del Carot, per mi, se'n surt del dibuix. Un senyor que ha sigut polític, que ha sigut responsable de no sé què. I avui, i el guaí...
Vicepresident.
I vicepresident de la Generalitat. I que es presenti dient que no sabria a quin partit votar i que està dubtant en si té una abstenció. Però on és vist això? Jo no ho puc entendre de cap de les maneres. A veure, primer, partits independentistes, jo crec que en troba.
Convergència? Ho és?
Convergència ho és, però amb els seus passos. Amb els seus passos.
A mi m'agrada la manera com disfressa, no? Necessiten infraestructures d'estat. No poden dir pel seu nom, volem la independència. No. I llavors també t'ho fien llarg, no? Anem cap al 2020. Escolta'm, aviam, què vols? Digue-ho clar, les coses.
Digue-ho clar.
Almenys Esquerra no té una altra cosa. O hi ha determinats partits que ho diuen les coses...
No, Esquerra, Esquerra ha tingut un problema tota la vida, greu, que ha tingut masses carots en les seves files. I són carots imposats per algú altre.
Pasqual. A veure, si un fill teu està a casa teva i es comença a muntar un pis... Per què vols aquest pis? Home, per si un dia marxo i es comença a muntar el pis.
Escolta, si ho comença a fer així, anirem molt malament amb aquesta confiança que hem de tenir amb el meu fill, si no em pot dir, escolta'm, mare, jo ara ja ha arribat l'hora de marxar.
Ja es diu això? No es diu això?
Comencen allà a muntar, vas veient, no sé què...
Que van a l'Ikea un dia amb el cotxe.
Clar, va carregant i diu...
Sembla que la pregunta del Mas últimament no era... A principi vam parlar d'estructures d'estat propi, però actualment la pregunta que vol fer és: voleu que hi hagi un estat propi dintre de la Unió Europea?
Que és falsa, de tota falsetat.
No.
Per què?
Home... Perquè dins de la Unió Europea, d'entrada,
Lourdes, no comencem a discutir això ho dius tu.
No ho dic jo, ho diuen els fonaments de la Constitució Europea.
Això no ho diu, no ho diu cap article, ni article 4 ni article 15.
Ara li toca al Narcís.
La Unió Europea no parla, en cap estat de la Unió Europea diu que no ha estat ascendit d'un altre, d'allò. Inclús la Convenció de Viena, avui dia hi ha molta dubte. Jo no puc dir que entraríem automàticament, ni pots, de la mateixa raó, pots dir tu que sortiríem automàticament. Espanya faria boicot, sí, ho sabem, que Espanya faria boicot, però és que al final em sembla que seria Europa que faria boicot a Espanya, perquè Espanya sense Catalunya no sé si podria sobreviure.
Això és el que dieu, perquè clar.
Jo el que no comprenc, Lourdes, és com hi ha avui dia catalans, i perdona que t'ho digui, hi ha catalans que acceptin ser violades i violador a la vegada, que siguin botxins i víctimes. Mare, és possible que hi hagin catalans que acceptin l'espanyolització d'en Bert, que acceptin tot el que està fent el Partit Popular, que acceptin que la massacre... Perquè una cosa és la síndrome d'Estocolm.
Bueno,
però enamorar-te'n del teu segrestador, vale. Però és que, a més, li permetis fer tot el que fa, això ja és el colmo.
Perquè som gent més senzilla i més planera.
Més senzilla no, home.
El que no volem és anar a posar noves fronteres, sinó més aviat treure-les. Escolti'm. Com és el pertany a la Unió Europea.
Envieu els tanques, és l'única manera.
I la Maria, o la Maria i el Pasqual.
Jo dic que a Europa no li interessaria de cap manera perdre's un estat d'una certa dimensió, com són 7 milions i mig d'habitants, que a més és donant, no és receptora d'Europa. No és receptora, no necessitaríem diners, donaríem diners a Europa. Europa no es pot permetre aquest luxe. Segon, ja m'explicareu de quina manera jo, que sóc europeu, de repent em traurien els... i que tinc el Schengen i que tinc totes les dallonses, de repent em traurien tots els drets que jo tinc d'europeu, perquè em diguin, escolti, m'organitzo d'una altra manera que m'organitzo com a estat propi. Ah, doncs ara vostè no és europeu. Això és segur que no està escrit. És un cas que no s'hi ha trobat.
Vols que t'expliqui? Quan un està en un club, una família, i els nanos tenen una determinada edat, aquells nanos s'han de fer els socis, ja no poden entrar amb la família. I si no se'n fan, surten fora. I per ser socis...
Això és veritat, perquè he estat soci de molts clubs... I els meus fills automàticament ho eren.
De tota manera,
quan eren a la majoria d'edat,
han pogut ser socis sense pagar l'entrada.
Perdona, un segon.
Tot el Pasqual i després la Maria.
Això es fa així perquè ja en els clubs han passat més casos de famílies que llavors els fills creixen i ja hi ha... A Europa no ha passat mai això encara. I l'última cosa que volia dir només per tranquil·litzar tothom és que el Mas és el primer que ha dit que sense Europa... no hi ha res d'independència. Sense Europa no hi ha independència.
Doncs aleshores ja sabem realment pensar més. ¿Vale?
Ara li toca...
Sense Europa ja. No hi ha independència.
Això no ho dices. Sí, sí. Ara li toca independència.
Ara li toca la Maria.
Aquest camí no es pot seguir.
Vale.
Jo crec que és, a veure, que és una discussió que és molt divertida, però que és posar el carro davant dels bous.
Això sí.
Ja veurem què passa el dia 25, ja veurem què passa els propers 4 anys, les lleis, evidentment, fins i tot la Constitució seria bo que es canviés, perquè s'han de canviar i perquè és possible canviar-ho i perquè tenim models. Vull dir, si Anglaterra no té Constitució, però té unes lleis molt més dures que la nostra Constitució, vol dir que es poden anar variant les coses, a veure.
Sí, sí. Ara, no, Maria, et dius Lourdes. Aquest miracle, et dius Lourdes, també.
No, jo no em dic Lourdes.
El miracle, el canvi de la Constitució és un miracle.
No, que canvi la Constitució no és cap miracle, és només que la gent...
És la voluntat.
Tingui una certa dosis d'intel·ligència i la vulgui canviar. I a més és que tocarà canviar-la per moltes coses, perquè fa 30 anys que està feta i no cal canviar-la al 100%, però segur que s'ha de canviar moltes coses. I nosaltres aquí, en el nostre país, segurament també haurem de modificar la llei que dona els vots, que dona a qui els dona i a qui no els dona, que també fa 30 anys que la tenim per modificar.
Sí,
I per tant, hi ha coses que, a veure, amb un cert grau d'intel·ligència i de sentit comú es poden anar modificant i esperem a veure què passa el dia 25 i esperem a veure què passa els propers 4 anys, que jo penso que passaran coses que no ens les imaginem.
Efectivament, i a més jo crec que en el no sé si va ser l'entrevista que li van fer en el l'Évole en l'Artur Mas, que deia, diu, vostès si ara li fan un pacte, si ara ve, perquè sembla que des del PP, que m'han dit que avui, no sé si tu, Pep, tens més informació, i s'ha creat un comitè de crisi.
Exacte, això ho diu El Mundo.
Ho diu El Mundo. Això...
No, ho dic, ho atribueixo al Mundo perquè només ho troben ells.
Qui configura el comitè? Albert,
el
García Cañete?
El principal responsable és el ministre de Justícia, Lluís Gallardón.
Déu-n'hi-do.
Que representa que estan estudiant quins recursos legals tenen al seu abast per evitar qualsevol procés d'independència.
També és el posen el carro davant dels bous.
Doncs el Mas, per mi, en una exhibició democràtica, li van dir, escolti, si ara ve el Rajoy i li diu, escolti, vinga, deixem-nos de tonteries, jo li dono això i això i això i això i això i això. Vostè què? Diu, no, jo no decideixo res. Ni tan sols ho decidirà el Parlament. Això ho decidirà el poble. És a dir, jo el que...
No va ser una època, això.
No ho sé, amb el Cuní.
El Cuní.
Amb qui...
Això ho va dir-ho en el canal català.
No, i el Cuní també.
Jo l'he sentit, però bueno.
Bé, ha sortit a molts llocs.
Jo
no ho he sentit perquè no he vist cap entrevista del Mas.
Per tant, a mi em sembla que és un tema interessant. És el que deia la Maria. Diu, aquí durant 4 anys poden passar moltes coses. Pot passar que Espanya es mogui. Que encara que...
Que estigui de sobre el Partit Popular.
Sí, no ho sé què pot passar. Que hi hagi una majoria absoluta, que es mogui la Constitució en el sentit de poder fer el referèndum. Un munt de coses deuen passar. I jo crec que això ens és molt difícil. Clar, dius, canviar la Constitució. Ara no ho sé, perquè no ho sé, si potser tu, Narcís, com ets advocat d'allò. Però per canviar la Constitució es necessita majoria qualificada o majoria absoluta.
Tres quintades parts.
A tres cinquenes parts.
Sí. No, són tres cinquenes parts del Parlament.
No són ni dos terços. Clar, imagina, tres cinquenes parts tampoc no és senzill de...
És possible.
És majoria qualificada.
Bueno, el Partit Socialista... Tu quan vas dient, Maria, tota l'estona estàs parlant de si el Partit Popular, si el Partit Popular, però el Partit Socialista crec que té molt a dir, eh? Penso, sí. Tampoc no està per la feina.
No, els dos,
aquí
els dos partits.
Aquí sembla que és un
són
tema...
Iguals,
jo no t'ho he negat, mai.
Sí, són iguals. Perquè clar, només parles d'un, oi?
Ara, una cosa que vull dir... El Partit Popular, jo no estic contra el Partit Popular.
No.
És que la Catalunya lliure, Catalunya amb estat propi, ha de tenir un Partit Popular. Però el que no li acceptaria de cap manera és que fos traïdor a la pàtria. I la pàtria té massa traïdors. I que un partit polític sigui traïdor a la pàtria no li acceptaria. Ha de ser un Partit Popular català. Home, el Partit Popular espanyol, i encara que sigui el PPC, la Alicia Sánchez Camacho, que són traïdors a la causa catalana. Traïdors completament a la causa catalana.
Em nego acceptar-ho, perquè m'hi sento representada. Perquè el fet de sentir-me catalana sent espanyola...
A tu em volen castellanitzar. Si el teu fill tingués 10 anys, em mataria que castellanitzi.
Ja he dit abans que a mi no cal, perquè jo ja ho soc. Vull dir, jo ja m'hi sento contenta sent espanyola. Jo ja estimo totes les coses espanyoles. I també ho estimo molt, les catalanes. És que Vamos una cosa amb l'altra.
Espanyol que castellà, és que sempre...
Però quan diuen espanyolitzar...
Bueno, no és el mateix.
Perdona,
com a sinònim,
quan ells diuen aquí l'idioma castellà, no?
No, però no és només
és l'espanyol. Perquè quan van a Anglaterra no diuen I speak Castilian, I speak Spanish. No, I els mexicans no parlen castellà. Els americans parlen espanyol.
I tots els americans.
Només els castellans volen imposar el seu nom.
Narcís, jo crec que quan diuen espanyolitzar no és que parlem l'espanyol.
No, la mentalitat. Tota la mentalitat espanyolitzada i castellana.
I la història d'Espanya.
Sí, home, és una colònia. Això és una colònia. I això els catalans, aquests catalans d'aquí ho accepten.
Castellanitzar seria que ens fessin parlar castellà. Espanyolitzar vol dir que ens facin combregar.
És vergonyós.
Avui dia
sentir-se espanyol és una vergonya.
Ara li toca a la Lourdes.
I per què quan es parla de catalanitzar en plan, diem-li, d'adoctrinar, no està malament, i per què...
A qui adoctrinem?
Jo no ho he fet mai,
això. Posa la canalla. No ho ha dit en la Conselleria d'Educació i bueno, molts del govern ara, estem
tu
catalanitzant.
Tu estàs en un món de l'ensenyament.
Sí,
tu creus que hi ha alguna escola que estigui...
Jo puc dir que a mi personalment m'han cridat l'atenció per parlar el castellà. En una classe estava parlant d'una escriptura de Constitució que no en tenia una altra.
Qui t'ha cridat l'atenció?
La direcció.
Bueno, doncs fes-t'ho mirar, perquè jo he treballat molts anys en escoles i no m'han cridat mai l'atenció, com si vull parlar en anglès.
De fa bastants anys. I a més, fora de micro, dic el nom i les persones que a més ho van sentir, i moltes. Vull dir-te, no és la primera vegada.
Hi ha molts vers
pel món. I tot, per què? Pues perquè jo estava utilitzant una escriptura de Constitució que la majoria estan en castellà.
El Parlament Català pot parlar espanyol, tu, avui dia.
Bueno, pues jo m'he trobat en sentit contrari.
El Parlament Català pot parlar espanyol.
Llegint una escriptura de Constitució d'una empresa.
Pasqual, que més els molesta. No. Quan dius espanyol, els castellans es molesten.
Pasqual.
No tinc res a dir.
Ara té res a dir, Maria.
Ja està si hem estat parlant tota l'escola. Amb el tema aquest idiomàtic, jo penso que corre molta tinta de coses que no... Jo el que sí que us puc dir, que jo sí que anava a una escola francesa quan era petita, i les mateixes monges franceses em prohibien parlar el català, o sigui que això es donava en aquell temps, però des de fa 30 anys cap aquí, jo penso que això no es dona en cap centre, almenys els públics que jo conec.
Jo tinc la meva anècdota personal.
Que diu que la llengua castellana ha sigut una llengua de comú i d'encuentro, que no ha sigut nunca impuesta. Com té pebrots aquest home per dir una cosa així? És molt gros, que es quedi la Índia per sempre.
Però si ell vivia a Portugal en aquell moment.
Estem parlant amb un debat que a mi el que m'agradaria...
Però quan passava això, ell vivia a Portugal.
A mi el que m'agradaria posar sobre la taula, el problema ja és les manifestacions, perquè la gent, per exemple, els professors ens treuen la paga del Nadal, i això no sé qui ho fa.
I els funcionaris.
I com està la tassa d'atur, també, aquí a Catalunya, també.
Això és el que interessa.
I totes aquestes coses. Clar,
això és el que interessa.
I quin és, oi tant, què és el que li interessa? Pregunta-li la gent que li prenen la casa.
Per què envieu l'armada espanyola a contra els pescadors de...
Què dius, l'armada espanyola, perdona?
L'armada espanyola contra els pescadors de roses perquè no portava la bandera.
Sembla mentida,
Això és important. I els avions, els millors que es gasten en benzina per passar per sobre l'Olot.
O sigui, el que fan sempre, el que sempre s'ha fet...
L'únic que li interessa a Espanya és...
Ara ho agafem pels pèls per començar a justificar coses que és que sembla
l'únic que
l'interès
d'Espanya
és
l'espanyolitat, i l'únic que l'interès d'Espanya és mantenir un exèrcit que ha perdut totes les guerres menys quan han lluitat contra el seu propi poble.
I si
aquest poble estava desarmat estava armat,
qui és el ministre de la guerra ara? Perquè jo no ho sé.
El Morenés.
El Morenés, sí. Un que era negociant d'armes.
Pasqual.
Era teòricament...
Com el García Cañete, que ven petroli al Gibraltar.
El problema basat en el que deia ara la cancetada de Lourdes és que es poden fer molts disbarats. És a dir, jo crec que ara, diu, basat en la crisi i que hem de racionalitzar tots els processos, anem a evitar duplicitats. A veure, l'altre dia la Generalitat va treure un informe on hi havia pràcticament totes les competències que se'ns han donat, totes les competències que se'ns han traspassat, totes estan duplicades. És a dir, recordo només un número... Només amb el de turisme, el govern espanyol té 3.000 funcionaris a Barcelona o a Catalunya. 3.000 funcionaris, amb un fet que ja està traspassat. Bé, hi ha duplicitats per tot arreu. Llavors, com es farà aquest estudi de recentralització? No, perdó, no, ho he fet trampa. Com es farà aquest estudi d'evitar duplicitats? Recentralitzant i traient les competències d'aquí?
No, perquè bé, també ho estudien a nivell d'ajuntaments, o sigui, sí, ho estudien a totes les administracions, i per favor, no em digueu que no esteu d'acord amb racionalitzar aquest sistema.
Sí, clar,
anul·lar tota la part de l'Estat.
Mira, que cadascú tingui una feina i la faci, no s'eviten duplicitats. Mira, jo al final, contra menys aparell de l'Estat, millor. Em sobren polítics.
Lourdes,
vols
que parlem d'aquí?
Per què vols el Ministeri de Cultura i el Ministeri d'Ensenyament?
Que me'n sobren polítics.
Vols que parlem d'aquí 6 mesos?
Perquè no vull 17.
Doncs dintre d'aquests 17...
Potser amb un n'hi ha prou.
Sí, el de Rajoy només.
Mira, no, o potser sigui el de Salamanca o que sigui el de Catalunya. Però me'n sobren.
És tornar a l'estat únic. La nació única, unida, grande i libre. Això és el que promou la Lourdes i tota la seva gent.
A veure, estic tipa de pagar. Tot el que sigui reduir l'estructura, tot el que sigui.
El que sigui avui és que siguin bons polítics.
No. Tot el que sigui reducció d'estructura. I tenen 50 estats, tu.
Per això mateix.
Per mi l'estructura ideal és la de l'Església. L'Església té un papa ordena en el món, té uns bisbes i uns capellans. I si volguessin, des del Vaticà, se'n podria entrar des del pecat més insignificant o des de l'acció més insignificant de qualsevol persona d'un poblet insignificant. O sigui, això no, és una estructura...
Ella secreta confessió, eh? O sigui, bueno, els pecats no s'expliquen,
estic dient, imagina't que diu, com es diu l'alcalde de no sé què, pues, segur que amb aquesta petita estructura...
M'has posat un...
Espera,
un moment,
deixa'm acabar. La segona, Europa, va dir, Europa, al fer la melange aquesta, al fer l'unitot, va dir que hi hagi el principi de subsidiarietat. Quin és el principi de subsidiarietat? Vol dir que ningú faci una cosa que pot fer l'altra. Però el principi de subsidiarietat s'ha de començar per baix. És a dir, fins on arriben els ajuntaments? Doncs arribem fins a poder fer això.
Exacte.
I on no arriben els ajuntaments, ha d'arribar el govern, la Generalitat. I on no arriba la Generalitat, arriba l'Estat, sí. I on no arriba l'Estat, arriba Europa. Sense duplicitats, donant el principi de subsidiarietat.
I abolint diputacions, consells comarcals i tota aquesta colla. I parlant, i senats.
Jo no sé el resta d'Espanya, Narcís, Lourdes i...
No digui resta d'Espanya, resta de l'Estat espanyol.
El resta de l'Estat espanyol.
Que digui el que vulgui, va.
No sé el resta de l'Estat espanyol, però a Catalunya aquest estudi ja està fet.
Sí.
A Catalunya fa molts anys que aquest estudi el tenim fet. De la mateixa manera que tenim dit quin sou han de cobrar els regidors i els alcaldes de les poblacions en funció de la seva
població.
El resta d'Espanya tot això no s'ha fet. Si ho volen fer, que ho facin, perquè és saludable fer això. Quines són les competències dels ajuntaments, quines són les competències de les comunitats autònomes, tot això nosaltres ho tenim fet, i si volen no cal que facin un altre estudi, els hi podem deixar els protocols per fer aquest estudi, que és molt fàcil de fer, i tots hi hem treballat en aquest estudi, per tant a mi em sembla lògic, però després que es posin, en aquí aquest estudi ens dona una qüestió que no hem sapigut posar-la en marxa, i és que efectivament es van posar en marxa consells comarcals que no calia. Es van posar en marxa consells comarcals pensant que es traurien competències de diputacions i no s'han tret, i les diputacions continuen, i les províncies, i no s'ha fet.
Hi ha sentències que no es compleixen, perquè la Generalitat ha presentat sentències per duplicitat i no es compleixen.
Però aquest raó és menys, i la primera la Generalitat, no compleixen, a mi em fa gràcia.
Però aquest estudi aquí a Catalunya el tenim fet, i per tant només seria qüestió de posar-lo en pràctica.
Només estic dient que us hi jugueu, i li dic ara a la Lourdes, que d'aquí 6 mesos, no sé quan ha d'entrar en funcionament el maig, veureu com això serveix per recentralitzar, no per donar les màximes competències en els des de baix a dalt.
No necessita ser profeta per dir això,
Lourdes.
Necessita ser realista.
Ho trauran, no trauran, quina línia agafaran, t'ho pregunto.
No en tinc ni idea, i el que m'agradaria per això és que m'és igual d'on te n'escombrin, però que n'han d'escombrar uns quants, tela marinera, que s'hi posin el mateix que amb empreses d'aquestes que hi ha a l'entorn de totes les administracions, l'únic que serveixen és per col·locar amics.
Mira, jo diria que a mi se me'n fot. Perquè,
però, per exemple, amb l'MD de Vall d'Oreig. L'MD de Vall d'Oreig.
Toma, ja.
Ja no se te'n fot.
Escolta, jo li pregunto.
Jo crec que s'han de racionalitzar, i 946 ajuntaments que hi ha a Catalunya, i 8.000 que hi ha a tota la península ibèrica o a Espanya, no s'haurien de recentralitzar. I he tingut experiències pròpies al sud de França, al nord de Catalunya, en el qual els serveis estan mancomunats i això s'ha de, això s'ha de fer. Però el que faci Espanya, i amb aquesta comissió se me'n fot, perquè de la mateixa manera que jo no penso renovar mai més a la vida el DNI, perquè se'n caduca i penso ja fer el DNI del, del meu país, el que passi aquesta comissió ministerial se la quedaran ells, perquè Catalunya ja serà un altre país, tindrà estat propi, serà independent, serà sobirà. I ha dit, somia, adeu, somia, sobirà.
M'agrada somiar
i no enfades. I la prova és que té un bolquer, o diu de posar-se els bolquers, que té un canguelo impressionant, té el cul petit així de por, és que s'ho han pres en sèrio i que l'Alicia Sánchez Camacho, la teva jefa...
La teva jefa, la teva jefa,
aquesta està dient al seu partit, cuidado, que aquesta vegada van en sèrio. Cuidado, que aquesta vegada va en sèrio. I si parlem de les enquestes, diré, escolta, no s'ha de fer cas perquè tothom que té aquestes empreses no fa cas. Però que t'asseguro que si hi ha un 70% de participació i que la majoria de 70 o menys 70 diputats, i els tindran 70 diputats o 75 o 80 diputats, estaran nacionalistes entre Convergència, CUP, no sé si CUP sortirà,
i
Esquerra Republicana, tindran 80 o 85 diputats, escolta, saps allò d'Àngels Castilla? Diu, vés-te'n.
Però no m'has respost de l'IMD de Valdeix, eh?
De l'IMD de Valdeix, que s'ha racionalitzat. I crec que...
Però què vol dir racionalitzar? Perquè racionalitzar vol dir...
Jo crec que és absurd.
A mi m'agrada el sistema democràtic del Narcís,
que, sincerament,
no?
Crec que és una mica absurd. I crec que, igual que hi ha d'haver-hi un ajuntament que no fos Sant Cugat, un altre de Rubí, un altre de Cerdanyola, hi ha d'haver-hi un ajuntament, perquè l'alcalde de Nova York porta 20 o 15 milions d'habitants. Jo crec que hi ha d'haver-hi un alcalde i tot un municipi que sigui molt més gran i que tinguin diferents seccions populars i de població, i que inclús estic dient que suprimir Sant Cugat per tenir Cerdanyola, Morubí, Terrassa, tots junts,
Vallès.
I que hi hagi un ajuntament més gran, jo no sé si tot Vallès, però que s'haurien de racionalitzar, i en Roca té un estudi fet d'això.
Amb Sabadell
i Terrassa és difícil que s'ha... Sí, bueno,
sí. De sempre. Si els ho proposes, em sembla que...
No, a mi em fa gràcia el Narcís, no?, perquè li diu amb el Pasqual, pues mira, si en teniu 80 o 85, pues escolta'm, endavant, Llanges Castilla, dins en guard no ho faci el govern de Madrid, no. Que llavors, oi, aquesta gent que no tenen en compte les minories, que no sé què, no sé quantos, mira quin sistema més equitatiu i més just.
Que no respecto la minoria, si en cas que haguéssim un estat propi, no a vosaltres, tindríeu el passaport espanyol, el passaport català si el voleu, i si no el voleu, doncs us quedeu aquí, i si heu estrangers aquí, amb la mateixa
maria. Narcís i Lourdes, tornant a Valldoreix, que és el que preguntava...
Sí, jo he preguntat al mig, a veure, la qüestió.
Jo penso que el tema de Valldoreix...
És el meu sant i no hauries d'haver-ho dit.
Narcís, el tema de Valldoreix durant molts anys no va ocasionar... Durant molts anys, des del 79, no va ocasionar problemes. No
massa. És una invenció franquista.
No massa.
És una invenció franquista i d'en Samarang, eh?
Ja ho sé. No, si jo sempre he proposat que desapareixés la IMD de Valldoreix. Jo estic absolutament d'acord. Però la IMD es va començar a desbocar, i no li vull donar la raó a ningú, en el moment en què es van començar a desdoblar competències. A veure, una cosa és que la IMD tingués un encarregat de brigada i l'altra cosa és que la IMD necessiti un arquitecte, un aparellador, un encarregat de brigada i un no sé què més.
Totalment d'acord.
Perquè d'arquitectes l'Ajuntament de Sant Cugat en té de sobres, per tant no cal ampliar l'estructura funcionarial per entendre. A mi no em sobren els polítics, a mi em sobren estructures.
Però l'arquitecte de Sant Cugat hauria de servir també per Rubí i per Terrassa, eh?
Estructures.
I per Cerdanyola.
Va, Pasqual.
A veure, jo crec que com qualsevol organització es necessita una massa crítica. És a dir, per exemple, que els pobles tinguin com a mínim 25.000 habitants per poder pagar-se totes aquestes, tots aquests serveis.
És la renovació que va fer Suècia en el seu moment.
Exactament, ajuntant
els
pobles i fent això. Necessites aquesta massa crítica. Per sota d'aquesta massa crítica ja és no utilitzar bé els fons. Vull dir, tenir un arquitecte per un poble de 2.000 habitants o de 350...
No, el pitjor és que no el tenen.
O un secretari, tenir un secretari, que a més van fent voltes per tot arreu. Per tant, jo crec que és la massa crítica. Respecte al tema de Valldoreix, és clar, lo del tema de Valldoreix jo crec que arribava a la, bueno, arribava o arriba, que no sé com està, que a l'absurd de que el Valldoreix contractava un servei de recollida d'escombraries. Sant Cugat recollia la seva d'allò.
O autobusos. O
els autobusos. Però
la Cugat és un cas especial, eh? Vale. Perquè són vivendes unifamiliars i no hi poden haver contanyes, perquè si tu poses un contany, sí, així no, com no, aquí no. Contanyes dona servei a molta gent, perquè estan a prop, no. A Valldres hauries de caminar 500 metres per arribar
a Finlàndia. Són vivendes unifamiliars i no hi ha recollides.
La irracionalitat no és aquesta. La irracionalitat és que el mateix camió o el mateix autobús passa pel mateix carrer i unes vegades passa en nom de Sant Cugat i les altres passa en nom de Vall d'Oreig. I dius, home, això a veure, ara ja això ja no és. Però ens vam trobar fa
uns quants anys
que resulta que no havien de tenir els serveis completament a part i contractats a part, una cosa que si l'ajuntessis, doncs crearies una sinergia extraordinària. Aleshores, jo crec que dues, respecte a Valldoreix, que deia...
Però això posa com eleva una mica més, i posa respecte a ajuntaments, com que pot existir Rubí i Terrassa, i Cerdanyola i Sant Cugat, i tots aquests poblets que hi ha per aquí, no es podien reunir?
Sí.
Dinamarca té 80 ajuntaments, només, eh?
Sí,
tot el país de Dinamarca. Val. I Suècia té 200
estats. I crec que no valdria el dir que hi ha idiosincràsies o maneres de ser diferents, perquè jo penso que entre les planes, Vilassol, el centre, no sé què, hi ha una divergència notable des del punt de vista urbanístic, social, des de el que dèiem ara dels xalets aïllats, etc. Jo crec que hi ha molta diversitat i es pot portar perfectament. És a dir, l'únic que es necessita és una massa crítica i, evidentment, fer-ho correctament, sense gelosia.
Veieu com us esteu posant d'acord?
Aplaudireu l'opció del PP, que es tracta de veure racionalització. Sí. S'ha de racionalitzar.
Penso que estem parlant de coses diferents, eh? No juntem les
coses. Els de Vall d'Oreig podrien dir si la competència l'agafa l'Ajuntament de Sant Cugat, estan recentralitzant. Però és que de vegades convé, nois.
No, a veure,
de vegades convé.
El que passa que, com deia bé el Narcís, la IMD de Vall d'Oreig neix en un moment franquista total, neix per poder tenir unes...
La Sabaranc.
Però ja m'explicaràs si coneixeu la Floresta o coneixeu les Planes, si el nucli residencial de la Floresta o les Planes té molta diferència amb el de Vall d'Oreig, excepte que les torres són menys maques.
Les de Mirassol estan bé.
Mirassol, perquè Mirassol sí que penso que és un contínuum.
Però perquè
com Vall d'Oreig és un contínuum, però la Floresta i les Planes no és un contínuum de Sant Cugat, és molt diferenciat.
Molt.
I si alguna raó tindrien de fer, el senyor Pearson podria haver decidit que la Floresta era una MD i no ho va decidir-ho perquè venia d'un altre país i tenia uns altres costums. El senyor Samaranc va decidir que Vall d'Oreig eren classistes, doncs bueno, són classistes i continuen sent. Jo tinc amics que viuen a Vall d'Oreig que sempre els dic que anar a viure a Vall d'Oreig els hi reestructura la mentalitat.
Jo volia dir que Mirassol...
Tu creus que viuen mal reestructurat?
No ho sé, tu ets un cas perdut.
Sí.
A Mirassol eren abans, estic parlant dels anys 50 i 60 màxim, eren barraques d'autoconstrucció, eh? O sigui, ara Mirassol, a base de que els antics d'allò s'han venut la parcel·la. Tant és així que les parcel·les, moltes les feien, les compraven, les adquirien a base de el cupón ahorro del hogar. Compraves uns cupons, quan feies una...
Jo me'n recordo dels cupons de l'ahorro del hogar. I tant, que m'agradava enganxar-los amb una cartilla i tenia fulls.
Pues sí que ets gran.
Ho estava dient perquè diu que ets més jove.
Molt jove, penso. Sí, doncs el cupón ahorro del hogar. I llavors amb això compraven el terreny d'allò. Hi havia autoconstrucció. Ara, realment, primer que és un lloc molt solellat, Mirassol, i després que jo crec que sí que han fet una d'allò molt maca. I quan va fer, a l'època aquesta que dius del Samaranc, era perquè tenien els carrers asfaltats, home, els de Vall d'Oreig posaven les dentetes llargues a tots. Les dents llargues ens les posaven a tots.
Han començat a asfaltar fa poc, eh?
Sant
Vall d'Oreig té més de 100 quilòmetres i fins fa poc no s'han començat a asfaltar, eh? Hi havia els 4 o 5
principals. No.
Hi havia la riera, quan baixaven la riera, quan plovia, la riera de Bossetxito Verdaguer, que era una rambla, per això, perquè passaven les aigües, allò no es podia ni circular. Des d'això me'n recordo fa 8 o 10 anys, que
També passava als carrers de Sant Cugat,
home,
això.
Home, als carrers de Sant Cugat has de saber que
bueno, això es passa
davant de Correus hi havia unes, per posar unes passeres.
Mira, jo vinc de Viladrau, abans d'ahir vaig estar a Viladrau, i la carretera de Cebes a Viladrau estava sense asfaltar. Això, hi eren carros, tu.
Escolti, anem de marxar, que són
molt
les 10. Moltes gràcies per l'estona de tertúlia. Ens veiem dilluns, si volen.
Molt bé.
Sí, que el Narcís acabi de passar un molt bon dia.
Vostès
també, però el Narcís especialment.
No ens ha portat carmels,
No ens ha portat carmels.
Has portat alguna coseta per
Sí, ha tingut un detallet. Moltíssimes gràcies als quatre, ens veiem la setmana vinent. Molt bon dia.
Bon dia.